L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda i el saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la CEMUTA. Avui divendres, dia 11 de febrer, destacarem... Pren possessió a Benestar i Família Manuela Cid, primera directora territorial independent a les Terres de l'Ebre. L'economista de les cases d'Alcanà, Germà Bel, serà un dels 18 experts que formaran part del Consell Assessor per a la reactivació econòmica i el creixement. 12 ajuntaments i 36 empreses contractaran 70 titulats universitaris a través de la Mancomunitat de la Taula del Sénia. El Sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya denuncia la concentració de vot per correu i el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Medi Rural diu que les eleccions a les cambres és rigorós i estricte. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. La fins fa poc directora de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Amposta, Manuela Cid, va prendre possessió ahir dijous com a nova directora dels serveis territorials del Departament de Benestar i Família a les Terres de l'Ebre. Amb el seu nomenament, que va tenir lloc oficialment el dilluns, Cid es converteix en la primera responsable territorial del govern d'adscripció política independent nomenada a les Terres de l'Ebre. En l'acte d'assumpció del càrrec, la nova directora territorial de Benestar i Família, acompanyada per representants del govern i la major plana de Convergència i Unió a l'Ebre, es va comprometre a visitar tots els centres que presten serveis socials a partir de la setmana vinent per conèixer les seves necessitats. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va remarcar l'encaix del perfil molt tècnic i no tan polític de Cid en un departament que ha de tenir més sensibilitat cap a les persones i fer més pròxima l'administració a la ciutadania. L'escoltem.
A l'hora de crear tot el desplegament territorial, intentaríem buscar un perfil molt tècnic, no tan polític, precisament per intentar aproximar l'administració que és a la ciutadania. En una àrea com la que avui estem portant aquí, jo diria que de totes és la que més sensibilitat ha de tenir, no? perquè estem parlant de persones, estem parlant de problemes, per tant jo em veig que a través de la Manolita Cid això ho complim perfectament i no em busco tant un caire allò polític, un regidor, un alcalde o algú que és una visió molt política, sinó més un perfil molt tècnic, molt proper, que és el que en la situació que vivim i el departament que avui estem presentant la nova directora complix perfectament les perspectives.
El nomenament d'independents per a càrrecs territorials del nou govern era un dels compromisos que Convergència i Unió va extrapolar de l'àmbit nacional. La nova responsable del Departament de Benestar i Família a les Terres de l'Ebre va explicar que el seu primer objectiu serà situar-se al seu lloc. L'escoltem.
Bé, el primer que he de fer és situar-me realment. Això ja sabeu que és una feina molt nova per a mi. I per tant, el que estic fent ara actualment és m'estic reunint amb cada una de les persones que treballen aquí i m'estan explicant exactament quina és la seva funció, una mica perquè jo conegui què és el que exactament fan i per tant poder tenir coneixement de causa de lo que realment hem de gestionar. A partir d'aquí, esta setmana que ve, crec que dimarts, comencem ja una ronda de visites a tot el que són els centres. La meva idea és inicialment fer un parell de dies a la setmana de visita a centres i 3 dies a la setmana d'atenció aquí al departament. I en esta línia és la que estem treballant.
En l'acte de presa de possessió, la nova directora territorial va estar acompanyada també per la secretària general del Departament de Benestar i Família, Dolors Rosinés, per diputats electes de Convergència i Unió, com Meritxell Roigé i Anabel Marcos, els alcaldes de Tortosa, Ferran Bel, i d'Amposta, Manel Ferrer, entre d'altres. Precisament, Rosinés no es va aventurar a parlar de possibles retallades en el pressupost del seu departament. L'escoltem.
No podem dir encara retallades, estem en un procés, s'està estudiant el tema del pressupost, s'està mirant com tenim la situació també respecte de l'exercici anterior, quins compromisos hi havien adquirits, com està la situació, i s'està treballant doncs, per tenir el pressupost el màxim d'ajustat possible, que són les necessitats. Sabem que estem en una època de contenció, que tenim una situació econòmica difícil, però jo no parlaria encara en aquests moments de retallades.
Fet. És llicenciada en Filologia Anglo-Germànica per la Universitat de Barcelona i va realitzar estudis de doctorat en lexicologia i lexicografia. Des de 1986 va treballar com a professora d'anglès en diversos instituts de Catalunya i des de 2005 és directora de l'Escola Oficial d'Idiomes Amposta, on també exerceix com a professora.
Serveis informatius de Mute.
L'economista de les cases del Canà, Germà Bel, serà un dels 18 experts que formaran part del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, un grup creat per assessorar el govern català en les polítiques de reactivació econòmica. Des de Alcanar Ràdio ens informa Domènec Ramal.
Efectivament, Tomàs, bona tarda. Des d'Alcanar comentem avui qüestions relacionades amb les polítiques econòmiques del nou govern de la Generalitat. La notícia es coneixia des de ja fa uns dies i avui se'n fa ressò també el setmanari La Veu de l'Ebre. I és que l'economista canareu, el catedràtic d'Economia Aplicada de les Cases d'Alcanar, Germà Bel, formarà part del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement, un grup de savis creat per guiar les polítiques econòmiques del govern d'Artur Mas, un grup format per 18 persones i que està encapçalat per Salvador Alemany. Germà Bel és catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona i ha estat escollit com una d'aquestes 18 persones que formaran part d'aquest Consell Assessor. El president del Consell, Salvador Alemany, ha fet arribar a Artur Mas la llista definitiva en la qual hi ha personalitats diverses del món acadèmic, empresarial i professional del país, un reconeixement amb el qual Germà Bel es torna a posicionar com un dels economistes de referència del país després de l'acte que fa uns anys protagonitzaven també, en aquest cas per la gestió de les infraestructures aeroportuàries celebrat a les dependències de l'IES. Juntament amb Germà Bel, que ha investigat sobre polítiques d'inversió pública, també hi ha noms destacats dels àmbits acadèmics catalans i espanyols, com Joan Majó, exdirector general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, Guillem López Casasnovas, catedràtic de la Universitat Pompeu Fabra, o Eugènia Vieito, directora general de SADE. A més d'assessorar en polítiques econòmiques, el mateix president de la Generalitat i els titulars dels diferents departaments, el Consell podrà també donar suport a processos de negociació que impliquen la participació del govern català o del Parlament amb institucions de l'Estat o organitzacions internacionals. També portarà a terme directament o amb el suport d'analistes externs els treballs adequats per poder fomentar les seues propostes. Una nova tasca, aquesta que emprèn Germà Bel, que per cert serà no remunerada i que s'afegeix també, a banda evidentment de tota la seva activitat acadèmica i investigadora, a d'altres col·laboracions de caràcter mediàtic com les que habitualment i de manera regular cada setmana fa a les tertúlies de Catalunya Ràdio.
La Mancomunitat de la Taula del Sénia facilitarà la contractació d'una setantena de titulats universitaris per part d'ajuntaments i empreses que operen en aquest territori interfronterer, subvencionant les dues terceres parts dels costos salarials. L'ENS va tancar la convocatòria d'unes 265 persones que han sol·licitat un lloc de feina per a una de les 20 places proposades per una dotzena d'ajuntaments o per les 50 places que plantegen les 36 empreses que també hi han concorregut. En total, la Mancomunitat preveu destinar a aquest programa de subvencions entre 400 i 500.000 euros a càrrec del Conveni per al Desenvolupament Rural signat amb el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí. Oberta des del passat 20 de gener, la convocatòria d'aspirants tant a ocupar un lloc de treball com per a les empreses i ajuntaments que volen accedir a la subvenció per contractar-los es va tancar el passat dimecres. El gerent de la Mancomunitat, Jaume Antic, va xifrar en uns 265 el nombre de titulats universitaris demanants, dels quals calcula que en quedaran uns 200 un cop s'hagin comprovat els requisits. Els demandants tenen una limitació d'edat de 40 anys i són prioritzats els empadronats als pobles del territori del Sénia, que agrupa 24 municipis catalans, valencians i aragonesos. Escoltem a Jaume Antic explicant el programa de subvencions.
La idea serà segurament de poder fer uns 70 contractes de titulats universitaris. Los triaran les empreses i els ajuntaments. Això serà estos dies pròxims, que passarem les ofertes i seran ells qui faran la selecció. I la idea seria que l'1 de març tots els que vulguen, i si no abril o maig, ja que hi ha dos períodes de 6, 7 o 8 mesos, se subvenciona el 66% del salari i el salari ha de ser mínim de 10.800 euros i sent, en aquest cas, la subvenció màxima de 7.200 euros per contracte de treball. Això pensem, com dic, que pugui servir per a revitalitzar tota la zona i que d'aquesta manera empreses i ajuntaments i titulats universitaris d'aquí que no tenen en aquests moments feina, tots puguen sortir-ne beneficiats.
Entre els principals demandants en l'àmbit municipal figuren l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, la Sénia o Santa Bàrbara, amb tres places cadascun. Entre les empreses i organismes destaquen les 5 places de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries a la Ràpita, municipi que, juntament amb la Sénia, suma 12 demandes de titulats. A més, l'empresa de serveis socials L'Onada, amb 4, o la cooperativa de cítrics Sant Alfons, amb un centre de treball a Ulldecona, amb 4. Complementen el quadre d'empreses de diversos sectors, com despatxos d'assessorament, empreses d'informàtica o el Centre de Difusió Tecnològica de la Fusta i el Moble de la Sénia. Mentre que joves agricultors i ramaders de Catalunya denuncien que tres comarques de l'Ebre concentren més del 80% de les sol·licituds de vot per correu a les cambres agràries, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Medi Rural assegura que el vot per correu en les eleccions té un funcionament rigorós i estricte. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens informa.
Doncs aquestes sospites es van transmetre el passat dimecres al mateix Departament d'Agricultura, Ramaderia i Medi Rural. En tot el territori, diu el sindicat, s'han registrat un total de 395 sol·licituds de vots per correu d'un cens de 29.824, unes xifres normals, segons el JARC, si estiguessin repartides de manera equitativa arreu de Catalunya. Des del sindicat s'ha recordat que en anteriors comicis, quan, asseguren, també suposadament es van cometre irregularitats, com fa 4 anys, quan al Baix Ebre, al Montsià i a la Terra Alta es concentrava el 84% dels vots per correu. Segons expliquen, pagesos d'aquestes comarques que volien votar no van poder-ho fer perquè teòricament ja havien votat per correu o quan els convencien, sense acusar ningú ni cap altra candidatura directament, perquè votessin per correu i després els traslladaven les butlletes en el seu nom a les cambres. Des del sindicat diuen que això és il·legal, diuen també que no poden fer de policies i lamenten que es vulnera un dret fonamental. En el vot per correu és necessari fer dos desplaçaments a l'oficina comarcal del departament, un per tramitar la sol·licitud de vot i l'altre per exercir-lo. Des del JARC asseguren que treballen perquè hi hagi el màxim de meses electorals. S'habilita una taula per cada 10 votants i el sindicat no entén que s'opti per emetre el vot per correu en un percentatge tan alt en aquestes comarques de l'Ebre. En altres comarques catalanes, les sol·licituds de vot per correu oscil·len entre el 0,1% de les Garrigues i el 0,2% de la Segarra. El sindicat ha denunciat aquesta situació al Departament d'Agricultura i Ramaderia, que es va pronunciar públicament precisament ahir per la tarda sobre aquest afer. El Departament d'Agricultura, doncs, efectivament assegurava ahir dijous que el vot per correu en el procés electoral a les cambres agràries té un funcionament rigorós i estricte i que tant la sol·licitud de vot a l'oficina comarcal que substitueix les oficines de correus com la seva presentació únicament és acceptada si aquests dos tràmits els fa personalment l'elector. En un comunicat, el Departament ha respost d'aquesta manera la denúncia del sindicat JARC. El Departament ha fet públic aquest dijous al vespre aquest comunicat en el que respon a les suposades irregularitats denunciades, com diem, pel sindicat JARC en relació al vot per correu. El Departament assegura que vella per l'estricte compliment dels protocols establerts i que té la voluntat d'evitar que es produeixin incidències de qualsevol tipus que puguin posar en dubte el procés electoral a les cambres agràries. En el comunicat explica que cada elector, en entregar el vot, signa en un registre oficial perquè quedi constància que ja ha depositat la butlleta i, per a evitar cap dubte sobre aquest procediment, s'ha informat a les oficines comarcals sobre la importància del compliment estricte d'aquest procediment i així s'està fent, s'afegeix. D'altra banda, i en la mateixa nota, des del Departament es recorda al sindicat que JARC participa en els òrgans de gestió de les eleccions i que, per tant, coneix i disposa de tota la informació referent al procés, les normatives i procediments, els instruments de què es disposa per garantir-ne l'aplicació i els acords i gestions duts a terme pel Departament per garantir un procés, diuen, rigorós, transparent i amb totes les garanties.
L'Ajuntament d'Amposta continua apostant per les millores urbanístiques de la ciutat. De fet, en aquesta legislatura s'han invertit ja més de 20 milions d'euros en temes de millora. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta informació.
El responsable d'obres i urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta, primer tinent d'alcalde, Pere Vidal, ha avançat que l'Ajuntament de la ciutat haurà invertit en finalitzar aquesta legislatura 20 milions d'euros en millores urbanístiques a la ciutat, 3.300 milions de les antigues pessetes. En total s'han adjudicat 98 obres, de les quals 82 han estat realitzades per empreses d'Amposta, en total al 83,67%. Encara queden, però, 8 milions d'euros per adjudicar. Així ho explicava Pere Vidal.
Un era donar feina al sector de la construcció. Tal com he dit abans, l'Ajuntament d'Amposta està sanejat per a poder-ho fer, i així ho han fet. De tal manera que l'Ajuntament d'Amposta acabarà esta legislatura havent invertit en obres al voltant de 20 milions d'euros, que són 3.320 milions de les antigues pessetes. I per l'altre costat, això ha comportat que en aquests moments han fet un 98 obres, de les quals 82, que és el 83,67%, les han fet empreses d'Amposta, i 16, que és un 16,34%, les han fet empreses de fora. Per què? Ha estat possible, perquè així ha sigut, després de donar dades, perquè també les empreses d'Amposta han apostat molt fort. Una sèrie d'empreses d'Amposta han apostat molt fort en les subhastes públiques, i això ha comportat que moltes de les obres se les hagin adjudicat ells pel seu propi esforç en quant a baixa econòmica i en quant també a millores. Per tant, des d'aquí vull agrair en aquests moments a les empreses d'Amposta que han fet possible que l'Ajuntament, a través dels seus mecanismes, a través dels mecanismes legals que es tenen que complir, hagi pogut adjudicar aquestes obres a l'empresa d'Amposta perquè ells han fet l'esforç que tenien que fer.
Cal recordar que la majoria d'obres que s'han realitzat han estat per millorar la red d'aigua i també de clavegram de la ciutat, producte del creixement d'Amposta, i també per tal de millorar la zona comercial de la ciutat.
Serveis informatius de Mute.
Les obres d'extracció dels llots contaminats del pantà de Flix s'iniciaran durant els primers mesos del 2012, mentre la col·locació de les estaques dins de l'aigua del mur que aïllarà els fangs ja ha finalitzat, continuen els treballs de construcció del mur dins de terra, vora la fàbrica Aircross, que servirà per acabar de tancar tota la zona afectada per la contaminació i que estarà enllestit la pròxima tardor. L'extracció de més d'un milió de tones de llots s'allargarà durant 22 mesos. El secretari d'Estat de Medi Rural i Aigua, Josep Puigeu, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, van visitar ahir dijous les obres i es van mostrar satisfets pel seu bon ritme. La directora general de l'Aigua del Ministeri de Medi Ambient, Marta Moren, l'alcalde de Flix, Òscar Bosch, i el president d'Aircross, Antoni Zabalza, van signar ahir dijous el conveni que permetrà la ubicació d'aquest abocador, que es construirà a la zona del racó de la Pubilla, espai de titularitat municipal i del qual Aircross en té el dret d'ús exclusiu. Per la seva banda, el secretari d'Estat va subratllar que la signatura del conveni per l'abocador és una de les peces del trencaclosques que faltava. L'escoltem.
Per tant, totes aquestes peces juntes, totes amb el seu temps de maduració, amb el seu temps de negociació suficient, sense imposicions, m'atreveria a dir, sense imposicions, amb dificultats, no vull negar-ho, amb complicacions, tant per buscar el finançament com per les solucions tècniques, com les solucions industrials i les econòmiques. Tot aquest procés, si m'apureu, de paciència, és el que a mi m'agradaria, en aquest acte d'avui de signatura d'aquestes tres parts, dir, bueno, això està arribant al final, perquè aquesta era l'última peça que es necessitava ja, junt amb l'abans de les obres, com has pogut anar veient, per dir, això no tan sols té bona pinta, això s'acaba i s'acaba bé. S'acaba bé pel riu, s'acaba bé per Flix, s'acaba bé per l'activitat industrial, s'acaba bé pel país, no?
El secretari d'Estat va concretar que aquesta segona fase de les obres permetrà condicionar l'abocador i la planta de tractament dels residus tòxics, actualment en fase de demolició i pas previ a l'emmagatzament dels llots. Per l'alcalde de Flix, Òscar Bosch, el conveni significa un nou pas endavant en aquest punt sense retorn. L'escoltem.
Els que han fet possible que ara estéssim en un punt de l'obra doncs realment doncs sense retorn, que va capdavant, que va en un bon ritme i que entenc doncs, que a poc va responent a les expectatives que com a municipi teníem d'acabar sent un punt net quan havíem estat doncs, titular moltes vegades doncs, pels problemes que aquí mediambientals que s'havien concentrat. Entenc pues, que avui fem un passet més en aquesta direcció de ser exemple de bones pràctiques i també d'haver dut a terme un projecte important.
L'empresa Aircross també viu en primera persona les obres al pantà. El seu president, Antonio Zabalza, va assegurar que el projecte obre una nova etapa per a la fàbrica de Flix. L'escoltem.
És un projecte també que obre una nova etapa per a la fàbrica de Flix. La fàbrica de Flix està immersa a dintre del que és aquesta revolució lenta però inexorable de transformació de la indústria clàssica en el nostre país i planteja un repte important, que és el repte de què és el que anirà acabant després de que aquesta revolució, la paraula potser sona massa grandiloquent, en podríem dir transformació de la indústria espanyola. Aquest és un repte en el que nosaltres hi pensem contínuament com no podria ser d'una altra forma, perquè som conscients de que és important que segueixi havent-hi activitat industrial a dintre del que són els nuclis menys tradicionals en aquests moments on s'ubiquen les indústries i per tant seguirem ferms amb el nostre compromís d'intentar seguir estant a Flix mantenint naturalment totes les restriccions que avui en dia estan associades a l'activitat industrial, que són per una banda totes les restriccions mediambientals i per l'altra banda no oblidem la viabilitat econòmica.
La contaminació del pantà de Flix va sortir a la llum pública l'any 2004, després d'anys de debat tècnic i polític sobre quina era la millor solució per netejar l'embassament, van optar per la retirada dels fangs contaminats. La col·locació d'estaques dins el riu per aïllar els residus va començar ara fa un any. La serralada del Montsià ha vist com s'han recuperat les seves zones humides, especialment aquelles que són refugi d'un important nombre d'amfibis, com gripaus, tritons o granotes. Manel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs efectivament, el Museu del Montsià, en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, ha portat a cap un programa d'actuació destinat a rehabilitar les zones humides de la serralada del Montsià, on hi ha diferents espècies d'amfibis, especialment a les fonts i cocons de la zona, alguns d'ells en perill d'extinció, com gripaus, granotes o salamandres. Ens ho contava Pere Luque, portaveu del Museu del Montsià.
I és una activitat que consisteix en la restauració d'hàbitats aquàtics, de punts d'aigua, a la serra de Montsià. Per què dic que és més important damunt a l'espai? Perquè si tots, molta gent del poble, tots ho sabem com és la serra de Montsià, i ja sabem que és una serra eixuta, que precisament aigua, el que és moltíssima aigua, no n'hi ha a la serra, no? Tendria a pensar que com no hi ha aigua, doncs no hi ha res important, però és tot el contrari. Hi ha una condició d'un munt d'amfibis i rèptils, molts d'ells molt rars i en perill d'extinció, que en les quatre bases, en els punts d'aigua, en els cocos que hi ha a la serra, aprofiten aquests punts d'aigua per reproduir-se, per a viure, molt més del que ens pensem nosaltres. No?
L'actuació mediambiental s'ha portat a cap a indrets com el Mas en Comú, la Font del Pi o la Bassa de la Galla, els termes municipals d'Amposta, la Ràpita o Ulldecona. Aquest programa mediambiental ha consistit, entre altres treballs, a impermeabilitzar el substrat o adequar les bases a l'hàbitat dels amfibis.
Serveis informatius de Mute.
El CD amb la cançó M'agrada la cala es podrà comprar a partir del 21 de febrer. Amb música de Pep Sala i lletra de Miquel del Roig, el CD també incorporarà La Farola i Boig per tu. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
A partir del pròxim 21 de febrer sortirà a la venda el CD amb la cançó M'agrada la cala, amb música de Pep Sala i lletra de Miquel del Roig, que ja va ser estrenada en directe al llarg de la passada Festa Major de la Candelera. El CD, a més de la cançó M'agrada la cala, també contindrà La Farola, interpretada per Miquel del Roig, i El Boig per tu, de Sau, a càrrec de Pep Sala. Els dos compositors han cedit els drets del CD a la Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que va ser qui els va proposar aquesta iniciativa. Escoltem Mari Carme Martí, regidora de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Nosaltres, des de l'equip de govern, vam pensar que seria interessant, tinguent gent d'aquesta categoria amb l'àmbit musical, com és Miquel del Roig i com és Pep Sala, que té una amistat molt propera a nosaltres, de que això tirés endavant amb una cançó. Pep Sala pues, ha fet la música, ens ha ajudat en tot, Miquel del Roig la lletra, entre els dos ha hagut una entente que ha arribat a quallar amb una gran cançó.
El CD tindrà un preu simbòlic de 5 euros i es podrà comprar a partir del 21 de febrer a les oficines de turisme de l'Ametlla de Mar i al Centre d'Interpretació de la Pesca.
Fins al dimarts 15 de febrer podeu votar pel CD amb cançons de Josep Bo als Premis En The Rock 2010. Lluís Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens amplia aquesta notícia.
El CD Lo Carlet de la Cava i les cançons de Josep Bo, inclòs en el llibre del mateix títol, ha arribat a la fase final dels Premis En The Rock 2010 de la música en català per votació popular. Després d'una primera fase de votacions en la que competien més d'un centenar de discos, ara enfila la segona fase amb només 10 artistes, entre els que hi ha noms com La Carrau, Miquel Gil, Eliseo Parra o Lídia Pujol. Lo Carlet de la Cava i les cançons de Josep Bo apareix a l'apartat de Folk Noves Músiques com a millor disc a nom de diversos autors. La filla de l'artista i coautora del llibre Lo Carlet de la Cava i les cançons de Josep Bo parla de la il·lusió d'haver arribat fins a la final. Gemma Bo.
No mos esperàvem, de fet no es van donar la notícia. Ho van convocar des de la mateixa revista En The Rock, diguéssim. I clar, quan vam veure el llistat de discos que hi havia, que hi ha gent molt bona, doncs mos vam alegrar molt. I vam a començar a fer una mica de promoció pel Facebook i la gent sabeu que es va animar a votar perquè el dia 20 de febrer, l'altre dia, començava la segona tanda de vots i van passar com a ja finalistes, o sigui, d'uns 30 que hi havia, ara queden 10 discos. Entre aquests 10 està el del Carlet de la Cava i les cançons de Josep Bo.
Els que vulgueu donar el vostre suport ho podeu fer a través de la web endherrock.com/premis. Teniu de temps fins al proper dimarts 15 de febrer.
Dissabte 19 de febrer a partir de les 11 del matí al recinte firal de Sant Carles de la Ràpita, Diada de la Galera i l'Ostra Rissada, la tradició i la nova cuina amb les receptes més típiques i innovadores. Diada de la Galera i l'Ostra Rissada a la Ràpita. A més, hi han programades diverses activitats paral·leles. La Unió de Comerç Rapitenc organitza el Fora Estocs d'hivern al costat mateix del recinte firal. L'estació nàutica de la Ràpita us ofereix grans descomptes en moltes activitats fent les reserves abans del 17 de febrer. I els dies 18, 19 i 20 es celebrarà la regata Eurocup 29è Gran Premi La Ràpita Delta de l'Ebre, a la Llotja del Peix. Organitza el col·lectiu de cuina La Ràpita Delta de l'Ebre. La Ràpita, una mar de diversió.
L'Ametlla de Mar acull la sisena prova de rastre amb gossos Basset Hound. La prova tindrà lloc dissabte als Plans entre Tres Cales i Sant Jordi i comptarà pel Campionat d'Espanya. Francesc Callau, des de la Cala Ràdio, ens informa.
L'Ametlla de Mar acollirà aquest cap de setmana la sisena edició de la prova de rastre amb gossos Basset Hound. 8 lots de gossos, cada lot està comprès per 4, seran els que competiran aquest dissabte al terme municipal de la Cala en els terrenys compresos entre Tres Cales i Sant Jordi, el que es coneix com la segona fase de Tres Cales. A les 6 i mitja del matí, els participants provinents de diversos llocs d'Espanya es reuniran a la zona esportiva i d'allí partiran a l'espai on tindrà lloc la prova de rastreig. Es podran veure diverses races de gossos, Basset Hound, Grifons i d'altres Bassets. Realitzaran les proves que consisteixen en fer aixecar conills sense capturar-los. La Real Societat de Caça Espanyola utilitza un barem de puntuació molt meticulós on tot compta. Per tant, els jutges no només valoraran l'habilitat del rastrejador, sinó també moltes altres qüestions, com per exemple l'entesa en equip dels quatre gossos o del lot de gossos. Escoltem Àngel Martí, criador de gossos, coordinador i únic participant local en aquesta prova.
Se puntua tot. Els quatre gossos han de treballar perfectament compenetrats. Quan un gos dona la veu que ha trobat un rastre, han d'acudir tots els gossos i treballar els quatre junts compenetrats, absolutament. Han de ser obedients a l'amo, també es puntua. És a dir, si els gossos, si tens tres gossos que van detrás d'un rastre i un gos va per un altre lloc i tu el crides i el gos no torna, penalitza. Han de treballar en equip. Han de tindre la veu correcta, cada raça de gos té un tipus diferent de veu, alguns més aguts, alguns més greus. Si el gos no té la veu correcta, tampoc també penalitza. Han de tindre una morfologia correcta, acord a la raça.
Cal tenir en compte que els gossos millor valorats seran seleccionats per a la Copa d'Espanya, que es realitza cada 5 anys i que enguany també tindrà lloc a l'Ametlla de Mar, concretament el proper dia 27 de febrer.
fins aquí el nostre informatiu. Tornarem a estar amb tots vostès el proper dilluns a la mateixa hora. Adéu-siau i bon cap de setmana.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.